Vázquez también. Vaya temporadita. Ay, qué gusto.
Pues mire, lo vamos a fichar. Y a las 10 en punt saludem a Borja de María. Oh. Bon dia, Borja.
Bon dia, Albert.
Què expliquem amb respecte a l'actualitat informativa?
Doncs mira que està en marxa la sessió de control al govern espanyol. El president del govern, Mariano Rajoy, ha avisat que no dimitirà perquè la sentència del cas Gürtel no condemna el govern d'Espanya, no condemna el Partit Popular, ni a ningú que en aquest moment sigui militant del PP. I ha acusat el líder del PSOE, Pedro Sánchez, d'usar una moció de censura com drecera per arribar a la Moncloa, perquè sap que a través de les urnes és impossible i només pot fer-ho mitjançant sistemes injustos. Estem citant textualment paraules de Mariano Rajoy. Aquest debat, aquesta sessió de control al govern, que es fa a la vigília del debat de la moció de censura en contra seva, que arrenca demà a les 9 del matí. Més qüestions. El president de la Generalitat, Quim Torra, va assegurar que l'objectiu vital del nou govern serà restituir la llibertat dels polítics catalans a la presó i els exconsellers que són a Bèlgica. I a més, aquest matí de dimecres ens aixecàvem amb la trista notícia de l'assassinat a Kiev d'un periodista rus crític amb el Kremlin. La hipòtesi més probable per a la policia és la seva activitat professional. Ha mort després de ser tirotejat per l'esquena al seu domicili de Kiev. I tanquem aquest butlletí amb una notícia religiosa, perquè el Dicasteri per als Laics, la Família i la Vida del Vaticà presentarà divendres un nou document titulat Donar el millor d'un mateix, en què analitza la perspectiva cristiana de l'esport i de la persona. Així que molt atents, a companys de Fórmula Lesan, aquest document del Vaticà sobre relació entre persona i esport, que es publica aquest divendres.
Molt bé, moltíssimes gràcies, Borja.
De res, una abraçada.
Ara escoltarem l'espai tradicional dels dimecres de consum a Ràdio Estel, i a partir de 2:15, l'última mitja hora, prendrà els comandaments de la nau Edu Mutante. Preparat, Edu?
Sí, sí.
Doncs Edu Mutante, comandant la nau de Fórmula Lesan, el gran Edu Mutante i tot l'equip de Fórmula Lesan. A mitja hora tornem ara, publicitat i a l'espai de consum.
Fins ara.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Esport per tothom, gestió d'instal·lacions esportives, serveis de socorrisme i primers auxilis per hotels, càmpings, clubs i comunitats. Esport per tothom, servei d'animació turística, activitats aquàtiques, aquagym, escola de pàdel i activitats extraescolars. Esport per tothom organitza l'estaig de pretemporada del teu equip de futbol en un entorn natural i tranquil a la comarca del Garraf, a la tranquil·la població de muntanya de Canyelles, a 10 minuts de la platja. Disposaràs de tot allò necessari per realitzar la teva pretemporada. Esport per tothom. 649-383-284. 649-383-284.
Ràdio Estel.
Fórmula Estel. L'hora del consumidor. Amb l'Agència Catalana del Consum.
Deu i quatre minuts, benvinguts un cop més a l'hora del consumidor. I avui volem tractar un nou tema que ens afecta cada cop més a la seguretat d'internet. Connectar-nos a les xarxes ha esdevingut un acte totalment habitual i quotidià, molt més amb l'ús generalitzat dels telèfons intel·ligents, els que anomenem smartphones. Accedim a internet per buscar informació de tot tipus, per consultar les nostres xarxes socials, per fer-hi compres, per moltíssimes coses durant el dia a dia, i és important que puguem fer totes aquestes accions amb tota la seguretat. Per això, en els propers minuts demanarem consell, com sempre ho fem, a la directora de l'Agència Catalana del Consum, la senyora Montserrat Rivera. Benvinguda, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quins serien els consells més bàsics per no tenir ensurts a internet?
Bé, alguns consells així molt generals seria que sobretot no obrim ni responguem missatges de mòbil o de correus electrònics que ens semblin sospitosos, de gent que no coneixem, perquè és important que vigilem també molt amb els arxius adjunts que ens posen a vegades doncs, en aquests correus i amb aquests enllaços, perquè podrien ser pàgines fraudulentes, pàgines per captar les nostres dades personals o per instal·lar-nos programes maliciosos en el telèfon o en l'ordinador. Per tant, aquest seria un primer consell, molt de compte, a respondre missatges o a obrir correus que no coneixem. Sobretot, un altre dels aspectes importants, no facilitem les dades bancàries o dades personals, perquè per correu electrònic o formularis web a vegades no sabem amb qui les estem donant. I també anem amb compte quan en els mòbils es descarreguem les aplicacions, les apps, només fem-ho amb les botigues oficials dels nostres smartphones, I també evitem connectar-nos en aquelles xarxes wifi que trobem a vegades doncs, en bars o en llocs que són obertes, que no coneixem qui és el propietari i, per tant, aquí podríem tenir també ensurts.
Per tant, senyora Rivera, en aquest món d'internet és important saber qui hi ha a l'altra banda del fil?
És molt important saber qui hi ha a l'altra banda perquè és que tot i sabent-ho, moltes vegades tenim ensurts, doncs imaginem-se si no sabem ni qui hi ha a l'altra banda.
Ha mencionat els correus electrònics o els missatges fraudulents. Com podem detectar-los?
Bé, ja ho hem comentat una mica, doncs per remitents desconeguts, no sabem qui és, no sabem d'on ens arriba. Moltes vegades hi ha enllaços que connectis aquí. A vegades ens volen donar premis, ens volen donar coses. Anem molt en compte amb tot això. Els documents adjunts, també ja ho hem dit. Obri aquest document i tindrà... vull dir, fixem-nos molt i desconfiem d'aquests... I sobretot si són d'aquells comprimits o executables acabats amb Exe, perquè són programes que se'ns poden instal·lar i que després ens poden fer molt mal en els nostres aparells.
Ens porten un virus, una
cosa d'aquestes... Exacte, no seria la primera vegada que ens hi trobem. Quan hi ha mala redacció... també és un altre dels temes, on llengües estrangeres anem amb compte, mirem si estan mal redactats o el text sembla una traducció automàtica, que l'han posat doncs, amb un translator d'aquests i, i ens ha sortit una cosa una mica estranya. Parem atenció als enllaços que poden apuntar cap a una adreça d'internet a la que indica el text, no? Vull dir que anem amb compte amb això i si ens demanen dades personals o dades bancàries, anem molt amb compte, Han de ser coses de la nostra confiança i que els coneguem, vull dir que, perquè aquí sí que podríem tindre ensurts.
No fa tant temps, senyora Rivera, es va posar de moda aquell e-mail conegut que ens demanava diners d'algú que era fora... que necessitava diners per poder tornar, tot un engany, no? S'hi han trobat molt, en aquest
ens
cas?
Ens hem trobat amb això, ens hem trobat amb temes d'aquests, però també amb temes que es fan passar per policia i que, si no pagues no sé quan, et posaran una multa. Moltes coses d'aquest tipus que a vegades ja s'escapa de consum i acaba sent un tema de Mossos d'Esquadra perquè ja és una estafa directament. Ja és una estafa directament i, per tant, per això diem molt de compte. Si nosaltres ens envien un correu d'aquest tipus i és una persona que necessita, informem-nos bé. A vegades busquem inclús per internet a veure què és allò i només buscant per internet ja trobem alguns indicis que ens diuen al tanto que això no...
Que això no va de debò,
Això no va de debò, exacte.
Ara parlàvem d'informació personal i precisament la setmana passada va començar a aplicar-se un nou reglament europeu de protecció de dades. Quines novetats aporta aquesta nova legislació?
Bé, aquest no és estrictament un tema de consum, és un tema de protecció de dades, però que evidentment afecta els consumidors i sobretot quan estem a internet, no? Aquest nou reglament, de fet, el que reforça són els drets que ja teníem sobre la nostra informació personal i protegeix, diguéssim, la nostra privacitat. Les empreses o les entitats que usen dades de caràcter personal doncs han de tenir explícitament el nostre consentiment per poder utilitzar aquestes dades i per aquest motiu, darrerament, si ens hi fixem, hem rebut molts correus de moltes aplicacions, de moltes empreses que ens diuen, algunes simplement ens confirmen que continuen, que s'han adaptat en aquest nou reglament i d'altres ens diuen que tornem a donar el nostre consentiment perquè puguin utilitzar les nostres dades i enviar-nos publicitat i coses d'aquest tipus.
Moltes d'aquestes empreses, senyora Rivera, que hem rebut mails que ni sabíem que estàvem apuntats,
Exacte.
Moltíssima gent està dient, jo no sabia que estava apuntat aquí, gràcies per dir-m'ho.
És, perquè... és que moltes vegades el que fem és entrar a internet, ens demanen, posi'm el seu correu electrònic, o posi'm, i automàticament ells ja es queden amb això. Pensem que hi ha un tràfic de dades, que les dades valen diners, que hi ha empreses que paguen per tenir moltes dades, i per tant la nostra privacitat s'ha de poder d'alguna forma protegir.
De què més ens protegeix aquesta nova llei?
Ens han d'informar de l'ús que faran d'aquestes dades personals i els destinataris de la informació, si és que els accedeixen a tercers, això que dèiem, no? Hem de tenir l'opció de sol·licitar la baixa quan nosaltres vulguem, és a dir, ens hem de facilitar les vies per dir, pues, escolti, jo ja no vull seguir rebent ofertes, per tant, i això ha de ser simple, tan simple com donar-nos d'alta.
Que no ho era tant, eh?
Que no ho era tant, moltes vegades, perquè donaves d'alta en un lloc i després no hi havia manera de donar-te de baixa, t'omplien l'ordinador de missatges i és un problema. També el dret a demanar la rectificació o la cancel·lació de les nostres dades. I sí que hi ha una novetat en aquí, que és el dret a l'oblit, amb la supressió de les dades per impedir-ne la difusió a internet, la limitació del tractament que es pot fer a les nostres dades personals, podem limitar de dir només per aquests aspectes o només per aquests altres o només aquestes dades, i també el dret a rebre doncs, que les nostres dades, si volem conèixer-les, quines dades té cada empresa de nosaltres en una forma de lectura fàcil i mecànica i estructurada.
Això són els drets que ens dona i que ens protegeix doncs, aquesta nova llei europea de les dades personals. Però quines precaucions hauríem de prendre a l'hora de facilitar dades privades? Què ens aconsella en aquest sentit?
Doncs ja ho hem comentat una miqueta, que siguem molt prudents a l'hora de facilitar dades, sobretot de caràcter personal, amb enquestes, amb sortejos, allò que dèiem, amb promocions, donis les seves dades i tindrà un tant per cent de descompte.
És que és tan fàcil caure aquí.
Sí, o ha guanyat, vostè és el número tal i ha guanyat un smartphone.
Exacte.
Aquesta la veiem habitualment. Perquè podrien ser que ens agafessin les nostres dades usades en finalitats comercials i algunes altres no tan comercials. També tindre en compte que no hem de donar sempre totes les dades que ens demanin. A vegades no necessiten algunes de les dades que ens demanen. I, per tant, no tenen relació amb allò que estem intentant comprar o volem que ens informin. Per tant, també anem en compte i contestem només les que són necessàries. I si és un camp obligatori, doncs denunciem-ho, perquè a vegades dius, és un camp obligatori i jo el que estic demanant és, per exemple, informació sobre cursos. I m'estan demanant en quin tipus d'habitatge visc. I no té cap relació. També quan facilitem alguna dada, fixem-nos qui és el responsable de custodiar-les. Si és la pròpia empresa, qui és, perquè després, si volem limitar alguna d'aquestes coses, ens haurem d'adreçar. O si volem rectificar-les o alguna cosa d'aquest tipus. També hi ha un altre aspecte important, i és que podem apuntar-nos a les llistes Robinson, que són aquestes llistes per les quals nosaltres no volem rebre ni publicitat, ni res que nosaltres no vulguem. I, per tant, ni que ens agafin el correu per alguna banda, no ens haurien de poder enviar aquesta publicitat.
On les trobem, aquestes llistes?
Bé, aquestes llistes es podem posar a internet i veurem, doncs, posem això, les llistes Robinson, i simplement és apuntar-nos en allà. En el cas de que, tot i estar apuntats en alguna d'aquestes llistes que ha passat alguna vegada, no se'ns respecti, llavors el que hauríem de fer és denunciar-ho. I es pot denunciar directament a Consum, a Protecció de Dades, sobretot, i també evitar trucades comercials en el telèfon fixe, quan no les volem, que també ens en arriben moltíssimes,
sí,
pues intentant no sortir als distints telefònics, si és que volem. I quan tinguem doncs, moltes vegades una trucada d'un número que no ens és... aquell número no sabem per què ens truquen, doncs també podem denunciar-ho. I en tots aquests casos, com que és protecció de dades, hauríem de fer-ho a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades o bé a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Que això ho trobem a web apdcat.gencat.cat.
Sí, APDCAT són les primeres cicles d'Autoritat Catalana de Protecció.
O a Twitter, @APDCAT. També ho poden trobar allà o a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Sí, a internet trobaran qualsevol de les dues, perquè per unes coses són competents i l'Agència Catalana de Protecció de Dades, per altres coses s'ha d'anar a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Una altra situació que ens pot provocar problemes de seguretat són les compres per internet. Què és el primer que hem de tenir en compte abans de comprar en una botiga virtual?
Doncs sí que podem tindre problemes i, de fet, ens hi estem trobant quan fem inspeccions de webs, veiem doncs, que moltes webs no ens informen de tots els nostres drets que tenim. I el primer que hem d'escollir, sobretot quan fem compres per comerç electrònic, és que sigui segur i que sigui de confiança. Si no coneixem el web, quan volem comprar, el que dèiem abans, comencem a demanar aquell web a veure quines, què han dit els altres consumidors respecte a allò. Perquè normalment la trobem, aquesta opinió dels altres consumidors. I moltes vegades, quan tenim denúncies i busquem aquella web, veiem que aquell que ja s'ha dit moltes vegades per internet. Per tant, és bo que busquem opinió d'altres consumidors respecte a aquell web. I fer una menció especial potser aquí a les compres d'entrades, de concerts, de futbol, etc.
Que perillós és això, també.
Sí, perquè ens hem trobat doncs, moltes vegades amb fraus, inclús amb estafes, d'una entrada que després doncs, no existeix aquella entrada, o que ens diuen que ens col·locaran en un lloc i ens col·loquen en un altre. Això no seria una estafa, però seria Consum, l'altre seria Mossos d'Esquadra, però anem molt en compte i mirem de fer-ho només en els portals dels distribuïdors oficials, ho diem perquè últimament això torna, és un tema que torna a ressorgir. Mirem que el web de la botiga doncs sigui mínimament acurat, amb dades de contacte, amb condicions clares, tant pel que fa al sistema de pagament com d'enviament. Com ja hem dit, no és recomanable accedir a botigues virtuals des d'enllaços que ens arribin per e-mail o per missatges, i abans de comprar comparem diferents webs, perquè és que a vegades doncs, detectem diferències molt grans de preu i potser hauríem de desconfiar una mica, perquè moltes vegades són falsificacions o intents d'estafa. I una pista per detectar doncs, que un web és segur no només ha de començar per l'HTTP, sinó que ha de tenir l'HTTPS. I aquesta S ens denota seguretat, i després a la part inferior hi ha d'haver un cadenat, un candau, no? Que també tancat, que també ens denota doncs, certa seguretat. I evitem fer compres usant ordinadors públics o xarxes wifi obertes d'aquestes, perquè sí que moltes vegades ens estan pescant el phishing les nostres dades.
Això de l'HTTPS i del cadenat tancat ens assegura que aquella web és de confiança.
Ens assegura que aquella web és de confiança. També podríem trobar-nos en algun cas, però normalment són webs que han passat ja per un control i, per tant, l'HTTPS i el cadenat tancat, doncs, com a mínim ens dona més seguretat. Vull dir que després hi ha un altre tema aquí. Si són, clar, han de portar les dades d'on està l'empresa, de quina empresa és, un telèfon, un e-mail, una adreça, perquè si hem de reclamar, doncs puguem fer-ho. I pensem que si comprem en botigues virtuals fora de la Unió Europea, doncs és més difícil de que puguem resoldre els problemes que ens puguin sorgir, perquè dintre de la Unió Europea doncs, ja hi ha unes normatives que ens ajuden a poder resoldre millor tots aquests temes.
I sempre que comprem per internet, igualment que ens donin factura per l'hora de poder reclamar,
Exacte, factura sempre a l'hora de poder reclamar, perquè és que, de fet, si no, a vegades pensem que el producte pot arribar en mal estat o pot arribar malament, i, per tant, doncs hem de poder reclamar igual que en qualsevol tipus de botiga.
Què passa si comprem en botigues virtuals amb seu fora de la Unió Europea?
Doncs si les comprem fora de la Unió Europea ens podríem trobar que no tenim un sistema de defensor del consumidor fora de la Unió Europea, per exemple, la Xina, Estats Units, a vegades, o Suïssa, per exemple, tenim Via Gogo, abans parlàvem que tenim força reclamacions en aquest sentit, i és una empresa que està ubicada a Suïssa fora de la Unió Europea. Per tant, sí que intentem nosaltres fer contactes amb els governs d'aquests països, amb les autoritats de consum, però és més complicat que dintre la Unió Europea, que directament ja tenim una xarxa amb la qual ens posem en contacte i automàticament l'autoritat de consum del país receptor doncs, es posa a treballar.
Quina seria la informació imprescindible que ha de tenir una botiga virtual?
Bé, una botiga virtual, ja ho hem dit, que ha de quedar clarament identificat qui és el venedor, el nom, adreça, un telèfon, una... O sigui, perquè és que a vegades ens trobem en webs que no hi ha ni això, per tant, i que ens han d'informar sobretot sobre les característiques del producte que comprem o del servei que... També podríem comprar un servei, en el cas de que compréssim doncs, viatges o compréssim estades o compréssim altres tipus de serveis. La informació suficient i sobretot complerta amb el preu total. Els impostos han d'anar inclosos, no ens posin... Perquè si no, a vegades ens pot enganyar, no?
Allò que a vegades que passes de plana i va incrementant el preu.
I va incrementant el preu i és que no hi havia l'IVA, no hi havia les taxes, no hi havia... No... O sigui, tot ha d'estar inclòs en el preu final quan ens fan el pressupost. I també hem de tenir molt en compte les despeses d'enviament, si són a càrrec nostre o, bé, són a càrrec de l'empresa, perquè no tinguem després aquí en surts. També la modalitat i el termini en què ens ho enviaran, ens ho portaran a casa. I, sobretot, ens han d'informar del dret de desistiment. Pensem que estem fent una compra fora d'establiment, és com si ens venen a casa, doncs tenim 14 dies per desistir, excepte amb algunes coses, com puguin ser viatges, bitllets d'avió, o productes que es fan malbé o que són fets a mida, etcètera. N'hi ha alguns que no. Però, en general, els 14 dies de desistiment, és a dir, el dret a retornar el producte o cancel·lar el contracte que hem fet, imaginem-nos que hem fet un crèdit o un préstec per internet, doncs també...
Estigui com estigui el producte, no cal que sigui defectuós.
No cal que sigui defectuós. Nosaltres només hem de dir, escolti, mira, no vull aquest producte en aquest moment, o no vull aquest servei, que ja no em fa falta. I, per tant, doncs, tenim 14 dies per dir que no ho volem. I ens han d'informar d'això. I després, si el producte fos defectuós, hem dit si, encara que no sigui defectuós, però si és defectuós, doncs el que hem de fer és que també ens informin dels sistemes de devolució, perquè no seria la primera vegada que comprem un smartphone, que comprem roba, que comprem coses que arriben no estan bé o no és la nostra talla, o, per tant, ens ho han de canviar. Important, molt important també les modalitats de pagament que tenim per poder fer disponible aquella modalitat de pagament. I sobretot el que sempre diem és que ens llegim els contractes, perquè en els contractes a vegades és on podem trobar doncs, aquella lletra petita que té que ser d'una mida estàndard que hi ha, i demanem sempre aquest model de contracte.
Un dubte habitual. Si el producte que ens envien és defectuós, ens hem de fer càrrec nosaltres de les despeses de la devolució?
Home, si és defectuós, o bé és ens han enviat un producte equivocat, evidentment no ens hauríem de fer càrrec de les despeses de devolució, se n'hauria de fer càrrec l'empresa que ens ho ha venut, perquè realment no és la nostra comanda. Per això és molt important que ens guardem tots els documents, la comanda, els contractes, tot el que fem, perquè si realment doncs, aquest producte no és així, les despeses d'enviament haurien d'anar a càrrec doncs, de l'empresa. En canvi, si fem el dret de desistiment, aquells 14 dies que hem comentat abans, doncs és possible que les despeses les haguem de pagar nosaltres, perquè a més no hem de donar cap explicació del per què ho tornem, aquell producte o aquell servei. Per tant, aquí sí que ja és una decisió... Normalment, a vegades hi ha empreses que diuen, escolta, i amb dret de desistiment i a més gratuïtament. Per tant, és bo que ens fixem molt bé en les condicions, perquè imaginem-nos que el web posen això i quan nosaltres ho tornem, exercim aquest nostre dret de desistiment, dintre d'aquests 14 dies diuen, no, m'ha de pagar els ports d'enviar-m'ho. Depèn del que digui doncs, també la pàgina.
També aquests productes que comprem per internet han de tenir garantia?
Home, esclar, han de tenir la mateixa garantia doncs, que tenen els altres productes, perquè, de fet, doncs, cada producte, depèn d'on el comprem, pot tindre una garantia, però no podem estar comprant productes que després no tinguin una garantia de 2 anys o d'1 any. També ens han d'informar exactament de quina és la garantia i de quines condicions es fa aquesta garantia. És important que ho tinguem en compte, també, aquest tema.
Un altre dels aspectes que pot preocupar els consumidors a l'hora de comprar o contractar per internet és la possibilitat que es faci un ús fraudulent de la seva targeta de crèdit. Cosa molt important,
perquè també ens hi hem trobat, per això diguem que només comprem allà en aquelles pàgines on tinguem confiança, que mirem molt bé què diuen els altres consumidors respecte a aquest tema. I per limitar el risc de cobraments no volguts o no desitjats o no esperats, doncs també podem optar per aquell tipus de targetes de virtuals de prepagament, on nosaltres posem l'import exacte, només ho utilitzem per comprar per internet, no és la nostra targeta habitual, el PayPal, per exemple, i que es poden recarregar amb aquest import exacte i, per tant, ens evitem que ens puguin fer més càrregues. També hi ha moltes entitats financeres o bancàries que, de fet, ja tenen sistemes de seguretat i en el moment que nosaltres fem una compra, doncs ens envien un missatge moltes vegades, no per dir que hem fet aquella compra, sinó perquè l'autoritzem, aquella compra, també, perquè la pugui encarregar. És un codi de confirmació de pagament. I, per tant, si podem tenir aquestes opcions, potser seria molt bo que en la nostra entitat financera ens assessorem i ens baixem aquest tipus de seguretat.
És clar que volem allò, eh?
Exacte, perquè és que a vegades es podrien passar una cosa i dius, ui, què m'està arribant?
Exacte. Eh? Si tenim un conflicte amb una compra per internet, com podem reclamar o com hem de reclamar?
Ja diem sempre que millor comprar en pàgines conegudes, en pàgines de confiança, millor que estiguin dins la Unió Europea, però en primer lloc el que hem de fer és sempre contactar amb el venedor. Per tant, és important que mirem que hi hagi un correu electrònic, alguna forma de poder contactar, perquè si quan comprem ja no el tenim, doncs ens quedaríem sense poder fer la reclamació. I quan ho fem, fem-ho sempre això, o si ho fem per via telèfon, que ens donin el número d'incidència o el número de reclamació, i si ho fem per correu electrònic, doncs que ens quedi per escrit, per tant, per tal que ens pugui arribar. I deixem molt clar que estem reclamant en aquest correu electrònic. En cas de que la nostra petició no sigui atesa i no ens diguin res, no ens contestin, al cap d'un mes ja podem anar doncs, a una oficina de consum. Però imaginem-nos que sí que ens contesten en el termini d'aquest mes, i tampoc ens és satisfactòria doncs, el que ens estan dient. També podríem anar doncs, ja a l'oficina de consum del nostre municipi, de la nostra comarca, directament pel web de l'Agència Catalana del Consum, etc., per tal de ja fer formal amb tots aquests documents que ens haurem guardat, amb el número de referència o de reclamació, amb el mail que hem reclamat, i des d'aquí doncs, intentarà resoldre el conflicte amb l'empresa via mediació o via arbitratge, els sistemes aquests extrajudicials, que són voluntaris i gratuïts, i si aquí tampoc tinguéssim manera, doncs bé, podríem anar sempre a la via judicial, perquè si anem a l'arbitratge no podem anar a la via judicial, però si no ens accepten l'arbitratge, doncs llavors podríem anar a via denúncia i la via judicial que ens quedaria oberta.
Per tant, resum de tot plegat, abans de marxar, senyora Rivera, per comprar per internet és necessari un lloc de confiança?
Exacte, és necessari un lloc de confiança. És necessari que mirem quines són les opinions dels altres consumidors respecte a aquest lloc de confiança. És important que ens fixem amb les webs de seguretat, l'HTTPS i el cadenat al final tancat. És important que ens fixem molt doncs, en quines són les condicions en què haurem de pagar, quin és el contracte si és un servei que ens estan oferint, quines són les característiques del producte. Si paguem i hem de retornar-ho, com hem de fer-ho, amb quina adreça, també doncs, quins sistemes de pagament tenen, que ens informin dels 14 dies de desistiment, si és el cas que ens els han de donar. I després, també molt important, si a càrrec de qui van les despeses d'enviament, si van a càrrec de l'un del consumidor o de l'empresa, i en definitiva tindre en compte totes aquestes petites coses que quan és una botiga del carrer, doncs sí que podem fer, és molt fàcil que puguem tornar allà, però quan és virtual, doncs a vegades ens podem trobar amb certs problemes en aquest sentit. I si tot això no funciona, doncs el que tenim que fer és reclamar primer sempre a l'empresa i després reclamar doncs, a l'oficina de consum dels serveis públics de consum si és que la resposta no és satisfactòria al cap d'un mes, més o menys.
Montserrat,
és un petit resum així molt ràpid.
Déu-n'hi-do, perquè normalment no hi pensem en tot això a l'hora de comprar.
Exacte, és important.
Anem ràpids, sobretot a internet.
Anem ràpids, comprem. A més, internet ens permet fer aquella compra poc reflexiva a vegades, que és tan important que fem les compres reflexives, perquè després ens podem trobar doncs, amb problemes. Hi ha hagut gent que compra molt per internet podem fer moltes coses, inclús juga per internet, i per tant anem molt en compte perquè ens permet irreflexivament a vegades tindre doncs, molts d'aquests aspectes que després la nostra butxaca doncs, té un problema també important.
Amb aquesta nova etapa d'internet, des que ha aparegut internet ja a totes les llars i podem fer tantíssimes coses, l'Agència Catalana del Consum ha rebut moltíssimes queixes més a través d'internet.
Bé, nosaltres rebem més queixes a través d'internet, però també rebem més queixes de l'ús d'internet. de les compres per internet. I, de fet, és un tema que va increixendo, ens va creixent, i suposem que en un futur, doncs, com que molts establiments estan venent ja per internet, però molts establiments que també tenen una seu que hi pots anar-hi físicament. Per tant, cada cop ens hi trobem una mica més. També hem de dir que molta gent de la que venen per internet també és gent honrada, és gent que ho fa bé, i per tant, l'únic que hem de dir, doncs, això, buscar la confiança d'aquests llocs que ens mereixen. I a vegades no val a dir, jo és que només sóc un intermediari, simplement poso un contacte un amb l'altre, perquè, de fet, tu estàs cobrant allò, i per tant nosaltres qui cobra, qui ens fa la factura, que l'hem de demanar sempre, és qui també té responsabilitat, i simplement a vegades ens diuen, no, és que jo, aquí l'empresa m'ho porta, jo ho comercialitzo, i...